Panell electrònic en la primera votació des de l'avís del Tribunal Constitucional. Ara caldrà esperar si el vot es reflecteix finalment a les actes del Parlament. Ita Fàbregas.
L'oposició ha tornat a demanar la dimissió de Borràs per la investigació judicial sobre ella. El president Pere Aragonès assegura que el futur de la presidenta de la Cambra es decidirà en base al bon servei públic i quan arribi el moment.
Li dic, estic convençut que per garantir el bon servei de la institució, per la defensa de les institucions i pel prestigi de les institucions, en el moment oportú en què s'hagi de prendre una decisió, cadascun dels que som aquí, de forma individual i de forma col·lectiva, prendrem la millor decisió que permeti preservar el servei públic que prestem als ciutadans de Catalunya.
Foment del Treball reclama la paralització de la mesura anunciada ahir per Salut sobre les baixes i altes automàtiques en cas de Covid i demana convocar la mesa del diàleg social.
Des de Metges de Catalunya, el seu secretari general, Xavier Lleonard, adverteix que la situació de l'atenció primària continuarà sent molt greu malgrat les baixes automàtiques per Covid que es reactiven avui.
A partir d'ara, els centres d'atenció primària podran no enfonsar-se cada cop més a la misèria. És a dir, estem en una situació molt crítica dels centres de salut, sobretot dels centres d'atenció primària, i aquesta mesura, com a mínim, fa que no s'acabin d'enfonsar. Però la situació segueix sent molt i molt greu.
Polèmica a Terrassa arran del controvertit desallotjament d'un grup de joves de Vallparadís durant la Festa Major.
L'alcalde Jordi Ballara ha arribat a denunciar un atac personal contra el seu fill malalt a través de les xarxes socials.
Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Entre els comentaris de suport als denunciants, un usuari ha respost amb una pregunta sobre si preferirien matar un policia o el fill de l'alcalde malalt de leucèmia. La pròpia Comissió de Festes Populars s'ha desvinculat totalment d'aquest comentari.
Un total de 13 ramaders del Pallars Sobirà participen en un programa pilot de geolocalització dels animals.
Un estudi ha conclòs que tenir l'ubicació geogràfica dels animals facilita el dia a dia del ramader i contribueix al benestar animal.
Ràdio Trem, Jordi Ubach.
La geolocalització s'aconsegueix mitjançant un collar que també permet detectar bestiar malalt, gestant o afectat per predadors a partir dels patrons de moviment i de la temperatura. Les dades dels recorreguts del ramat han d'ajudar el ramader a reorientar els animals cap a altres zones i reequilibrar, així, l'ús dels recursos i la dieta dels animals.
En cultura, després de 2 anys suspès per la pandèmia, arriba de nou el concurs internacional de focs artificials a Tarragona.
Hi participaran 4 pirotècniques, una de catalana, 2 valencianes i una francesa, que concursaran per guanyar el primer premi Venus Ciutat de Tarragona, que oferiran el seu espectacle des d'avui fins dissabte.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
Héctor de la Salut, tècnic de Cultura, ha recalcat que recuperen la intensitat de les anteriors edicions del concurs.
Preveiem que hi hagi una massificació de gent i és per això que preveiem un control d'entrada a la platja del Miracle. Llavors hi haurà una regulació del trànsit, uns talls de carrer perquè la gent pugui anar caminant sense cap tipus de perill.
En esport, segons ha pogut saber la xarxa, el Barça estudia el retorn al club de l'Aleix Gironí del Morabanc Andorra, Oriol Paulí.
El conjunt blaugrana aposta per Paulí perquè té altres ofertes d'equips de la Lliga Endesa i que s'ha de desvincular del grup andorrà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Avui vindrà marcada encara aquesta tarda pels ruixats i pels xàfecs que puntualment seran intensos, que poden arribar a deixar més de 20 litres per metre quadrat puntualment associats a aquestes tempestes, que no només deixaran precipitació, sinó que també podrien arribar a deixar calamarsa, pedra i llamps associats i també ratxes fortes de vent. Per altra banda, la temperatura d'aquest centre del dia quedarà retallada i el cel serà força ennublat, només amb l'obertura d'algunes clarianes transitòries. Al final del dia esperem ja que la precipitació vagi minvant i de cara a dijous s'imposarà el sol i pujarà sobretot la temperatura al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments la situació viària està complicada, especialment als accessos nord, on en aquests moments tenim amb diverses vies amb incidència. Per exemple, a la Ronda del Litoral s'ha produït un accident cap a la zona de la Franca aproximadament, però ja està solucionat, però tenim retencions també per accedir al mateix nus de la Trinitat. La Ronda de Dalt també amb pràcticament 8 quilòmetres, en concret també en sentit Trinitat, amb el tren comprès entre Sant Gervasi i Avent, ha arribat gairebé a l'ús de la Trinitat. Problemes, com dèiem, els accessos nord a la B30 i la P7, a Barberà en sentit Girona, i també als accessos sud, diverses incidències, a la 2, a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, encara un carril tallat, i a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona i a Sant Feliu en sentit Lleida, per derivacions d'avaries que s'han produït i encara i se circula amb lentitud. Això és tot. Bona tarda.
Aquest estiu, amb MyCom de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova maniobra del Parlament per burlar l'advertència del Tribunal Constitucional sobre la nul·litat del diputat de la votació del diputat Lluís Puig. El seu vot s'ha comptat verbalment, però no ha aparegut al panell electrònic. Ara, sobre la incògnita, si finalment s'ha comptabilitzat o no.
Continua la incògnita, com dèiem, de si el vot de Lluís Puig comptarà amb tots els efectes en les votacions del Parlament. Aquest dimecres hi ha hagut la primera des que la mesa s'ha decidit que mantenia la delegació del seu vot malgrat la notificació del Tribunal Constitucional en què advertia de la seva nul·litat. La votació era per validar un decret sobre la integració de centres educatius a la xarxa pública. Abans que els diputats votessin, la presidenta Borràs ha explicat que el vot de Lluís Puig seria afegit al còmput.
Borràs, per tant, ha comptat verbalment el vot del diputat de Junts, però el seu vot no ha aparegut, com dèiem, al panell electrònic que mostra els resultats al ple, el funcionament del qual depèn d'un funcionari. Així, mentre la presidenta parlava de 134 vots a favor, a la pantalla hi deia 133. Mont Carvajal.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha comptat a les votacions el vot anul·lat pel Tribunal Constitucional de Lluís Puig. Ho ha fet de viva veu, però no ha constat el panell lluminós i falta veure si constarà el registre oficial escrit.
Que d'acord amb l'acord adoptat per la majoria de la mesa, el vot del diputat Lluís Puig serà afegit al còmput de votació en base al sentit de vot que fixa la portaveu del seu grup parlamentari.
El PSC, el Partit Popular, Vox i Ciutadans ja estan en contra. Vox es querellarà contra la mesa per desobediència i Ciutadans presentarà recurs de súplica al Constitucional. Carlos Carrizosa ho ha dit per Ciutadans.
Hoy la mesa del Parlament con la señora Vergés anuncia que va a volver a prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional contabilizando ilegalmente el voto diluido señor Puig. Serán juzgados y presumiblemente inhabilitados.
Quan demà al vespre acabi el ple, la mesa es reunirà de nou per establir com formalitzar el vot de Puig esquivant els funcionaris per no comprometre'ls. Però els lletrats han advertit que la usurpació de funcions està penat amb fins a 3 anys de presó. D'altra banda, l'oposició ha demanat la dimissió de Borràs pel cas de les lletres catalanes i el president aragonès ha xutat la pilota endavant.
I li dic que estic convençut que per garantir el bon servei de la institució, per la defensa de les institucions i pel prestigi de les institucions, en el moment oportú en què s'hagi de prendre una decisió, cadascun dels que som aquí, de forma individual i de forma col·lectiva, prendrem la millor decisió que permeti preservar el servei públic que prestem als ciutadans de Catalunya.
Aragonès ha presentat aquest matí la querella contra l'exdirectora del CNI i l'empresa NCO pel Catalangate.
Precisament la data de la trobada entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez es decidirà divendres en la reunió entre la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre Félix Bolaños.
Els dos titulars de Presidència es veuran per tercera vegada des del Catalangate i també s'espera que sobre la taula hi hagi la propera convocatòria de la mesa de diàleg, que haurà de ser posterior a la reunió entre presidents.
I encara en clau política, el Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra l'Eurocambra per negar-los inicialment l'escó.
El Tribunal de Primera Instància de Luxemburg considera inadmissible el recurs que Puigdemont i Comín van presentar el juny del 2019. Argumenta que la cambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica notificada per les autoritats espanyoles.
Notícies en xarxa.
Dura reacció de Foment del Treball a qui no li ha agradat gens la mesura de Salut per la concessió automàtica de baixes mèdiques. Reclama la seva paralització i convocar la mesa del diàleg social.
La patronal catalana titlla la mesura d'imposada perquè no ha estat consensuada amb els agents socials i afegeix que és d'especial gravetat perquè introdueix mecanismes sense cobertura jurídica en la concessió de les baixes laborals.
Per la seva banda, el Sindicat Metges de Catalunya adverteix que la situació de l'atenció primària continuarà sent molt greu malgrat les baixes automàtiques per Covid que es reactiven avui.
El Departament de Salut ha recuperat aquest sistema, utilitzat en etapes dures de la pandèmia, per descongestionar els centres de salut, però el secretari general del sindicat, Xavier Llonart, no ho ha valorat així en declaracions a la xarxa.
A partir d'ara, els centres d'atenció primària podran no enfonsar-se cada cop més a la misèria. És a dir, estem en una situació molt crítica dels centres de salut, sobretot dels centres d'atenció primària, i aquesta mesura, com a mínim, fa que no s'acabin d'enfonsar. Però la situació segueix sent molt i molt greu.
Ha baixat la velocitat en els contagis, però les baixes per insuficiència respiratòria aguda, que inclou la Covid, la grip o un refredat, han augmentat més del 84% a Catalunya. Però com afecta ara el virus? Quines són les recomanacions bàsiques i quina és la variant predominant? Maite Polo.
Cal quedar-se a casa?
És el més convenient tant si es tenen símptomes com si no. Si és possible, s'aconsella el teletreball. Si es viu amb una persona vulnerable, cal aïllar-se a l'habitació durant 5 dies. Si passat aquest temps es continua donant positiu, cal allargar l'aïllament 2 dies més. És necessària la mascareta i reduir la interacció social al màxim. Quan es dona positiu, no cal comunicar-ho a l'ambulatori. Els contactes estrets no han de fer quarantena.
Què es recomana per a infeccions lleus?
Hidratar-se sovint i controlar-se la temperatura. El mal de gola o el dolor al pit també són habituals. La dutxa o el bany alleugen la molèstia. En cas de mal de cap, millora amb analgèsics. Es considera resolta la infecció quan desapareixen els símptomes durant almenys 24 hores. Han d'haver passat 7 dies des de l'inici de la malaltia.
Mentrestant, el Consell Científic Assessor de la Covid alerta que els efectes de l'increment de casos podria portar a saturar el sistema sanitari aquest estiu. Aquest organisme també envia algunes consideracions al conseller Argimon.
Sí, el Consell Científic Assessor de la Covid demana vetllar perquè la població segueixi les normes i faci ús de la mascareta al transport públic, instal·lacions sanitàries i les farmàcies. Els experts creuen que les autoritats sanitàries han de ser més taxatives en la demanda del compliment de les normes i parlar clarament de setena onada. En aquest sentit, aquest organisme assessor insta Salut a fer pedagogia entre els ciutadans i explicar que la nova normalitat no serà igual a la manera de viure d'abans de la pandèmia.
Encara una darrera qüestió. L'Ajuntament de Premià de Mar es personarà en la causa que se segueix per homicidi imprudent contra Domus Vii, el grup empresarial líder en les residències de la gent gran. A la residència d'aquest grup, de Premià, van morir 87 ingressats durant la pandèmia l'any 2020. Ràdio Premià de Mar, Joaquim Aguilar.
L'anunci, a través d'una nota de premsa, fa bones les intencions que ja expressava l'alcalde Rafa Navarro el març passat, després que es conegués la querella que havia interposat la Fiscalia des dels jutjats de Mataró, quan va explicar que els serveis jurídics estaven estudiant quina era la manera més indicada d'ajudar a aclarir els fets i que es fes justícia. Escoltem Navarro.
Era un compromís que nosaltres havíem adquirit. L'aleshores alcalde Miquel Àngel Méndez va ser la primera persona que va denunciar públicament que hi havia males praxis comprovades en aquella residència i va ser la persona que va insistir i apretar fins que la Generalitat va prendre cartes a l'assumpte. La nostra funció és que realment les persones que van executar aquesta mala praxis que paguin per les seves incompetències.
Recordem que la fiscal Montserrat Poderós atribueix als antics gestors de la residència, que després va canviar de titulars i també de nom, responsabilitats per la mort durant els primers mesos de la pandèmia de 87 dels 200 residents que hi havia en aquest centre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona ha estat aquest matí l'epicentre de la protesta dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, una protesta per exigir un pacte de rendes entre empreses i treballadors per evitar que la inflació empobreixi la ciutadania. Edgar Sapinyà.
L'ambient ha estat festiu, reivindicatiu i sense incidents. En aquesta mobilització, els sindicats han exigit que aquest any els salaris augmentin un 3,5%, l'any que ve un 2,5% i el 2024 un altre 2%. Tot per evitar que les empreses continuïn carregant sobre les esquenes dels treballadors aquests augments de preus, tal com ha denunciat Camil Ros, secretari general d'UGT.
El que no pot ser és que ells apliquin els costos en els seus productes i no ens incrementin els nostres salaris. Si els nostres salaris no pugen, no podrem comprar els seus productes.
El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha assegurat que les empreses elèctriques s'estan fent d'or amb aquesta situació i ha dit que cal acabar amb els seus beneficis extra. Pacheco també ha explicat que l'augment de la renda reactivarà l'economia, fomentarà el consum i evitarà una possible recessió econòmica.
Més qüestions. Polèmica a Terrassa arran del controvertit desallotjament d'un grup de joves de Vallparadís durant la Festa Major. L'alcalde, Jordi Ballart, ha arribat a denunciar un atac personal contra el seu fill malalt de leucèmia a través de les xarxes socials. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
La Comissió de Festes Populars de Terrassa ha denunciat a través de les xarxes socials el que considera una actuació de violència desproporcionada per part de la policia municipal aquest 4 de juliol, a la matinada. Els fets han tingut lloc a Vallparadís quan un grup de persones joves estava celebrant el final de la Festa Major llançant-se per una baixada, assegurant que els agents els han demanat que marxessin i que al negar-s'hi els han pagat de forma il·legal per sobre de la cintura. L'alcalde ha respost que es tractava d'un centenar de persones sota la influència de l'alcohol que estava fent malbé mobiliari urbà que havia furtat. Explica que els agents els van demanar que paressin, però que s'hi van negar, insultant-los i fins i tot agredint-los. L'actuació va finalitzar amb una persona denunciada per desobediència reiterada als agents i una altra detinguda per atemptat a l'autoritat. El debat generat a les xarxes ha afegit encara un altre element vergonyós que Jordi Ballart s'ha afanyat a denunciar. Entre els comentaris de suport als denunciants, un usuari ha respost amb una pregunta sobre si preferirien matar un policia o el fill de l'alcalde malalt de leucèmia. El Departament d'Interior ja ha confirmat que intervindrà davant d'aquest atac per incitació a l'odi. La pròpia Comissió de Festes Populars s'ha desvinculat totalment d'aquest comentari.
Notícies en xarxa.
Canviem de qüestió. A Barcelona avui s'ha presentat el pla d'obres per aquest estiu a la capital catalana. En total hi haurà prop de 200 actuacions en marxa, un 10% més que l'any passat, amb protagonisme destacat pels futurs eixos verds i per les infraestructures ferroviàries. Tot i això, l'Ajuntament considera que no haurien de provocar massa molèsties als ciutadans. Jordi Casino.
Del total d'obres en marxa, 183, una quarta part, 56, es faran durant aquests dos mesos i, en principi, no haurien de provocar molts problemes en comparació amb altres anys. El gruix de les afectacions es produiran en un districte concret, el de l'Eixample, per la coincidència de les obres de connexió dels tramvies amb les de la futura superilla del carrer Consell de Cent, com ha explicat Manuel Valdés, que és el gerent d'Infraestructures i Mobilitat.
A nivell territorial estan bastant distribuïdes. A l'Eixample, evidentment, els eixos verds marquen una part important que es combina amb les obres de Diagonal, que també estan en marxa.
Un Valdés que celebra que, a diferència d'aquests últims anys, moltes de les obres que es faran tindran com a protagonista la xarxa ferroviària. En aquest apartat destaquen les obres que ja han començat o que es faran a les línies 3, 5, 8 i 9 del metro, a més de les del tramvia. De la resta i a banda dels eixos verds de l'Eixample i Pi Margall, destaquen les pavimentacions que es faran a la Ronda Litoral i a la Gran Via i la continuïtat dels treballs per pacificar la Via Laietana.
Més qüestions en l'àmbit territorial. Un total de 13 ramaders del Pallars Sobirà participen en un programa pilot de geolocalització dels animals. Un estudi ha conclòs que tenir els animals geolocalitzats facilita el dia a dia del ramader i contribueix al benestar animal, també. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Uns 200 caps de bestiar, entre vaques, cavalls i ovelles, han participat de l'estudi. La geolocalització s'aconsegueix mitjançant un collar que també permet detectar bestiar malalt, gestant o afectat per predadors a partir dels patrons de moviment i de la temperatura. Les dades dels recorreguts del ramat han d'ajudar el ramader a reorientar els animals cap a altres zones i reequilibrar, així, l'ús dels recursos i la dieta dels animals. Per contra, la manca de cobertura de mòbil o de dades a moltes zones del Pirineu pot resultar un problema. Per fer-hi front, s'han col·locat 9 antenes per aconseguir millorar el rendiment dels equips. Tot i els avantatges que suposa aquesta nova tecnologia, els preus actuals dels dispositius i el seu manteniment encara no comporten un estalvi econòmic per als productors.
I encara una qüestió abans de passar a cultura. Recordar que demà s'activarà el nivell 3 del Pla Alfa a 20 municipis de l'Alt i el Baix Empordà. Els agents rurals demanen extremar les precaucions davant l'alt perill d'incendi forestal a la meitat oest de Catalunya. I recordar que es tancaran, segons aquest Pla Alfa, els accessos al Parc Natural del Montgrí, el del Cap de Creus i el massís de l'Albera. Com dèiem, davant d'aquest increment del perill d'incendi forestal, demà 7 de juliol, de 12 de la matinada, de la nit, vaja, s'activarà el nivell 3 del Pla Alfa a aquests 20 municipis de les comarques gironines. Ara sí, en cultura, després de 2 anys suspès per la pandèmia, arriba de nou el concurs internacional de focs artificials a Tarragona. 4 pirotècnies, una catalana, 2 valencianes i una altra de francesa oferiran el seu espectacle des d'avui fins dissabte 9 de juliol. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
Arriba la 30a edició del concurs internacional de focs artificials a la ciutat de Tarragona. Enguany se celebra aquest 6, 7, 8 i 9 de juliol a la Punta del Miracle i tornen després de 2 anys de pandèmia. I amb això es torna a omplir de ciutadans per veure un dels espectacles més esperat pels tarragonins. Encetarà el concurs pirotècnic el dia 6 la pirotècnia gironina. L'endemà, dia 7, serà el torn de la pirotècnia zarzoso, el penúltim dia de la pirotècnia mediterrània i per donar per finalitzar la 3a edició la pirotècnia Milet et on Etoile. Hector de la Salut, tècnic de cultura, ha recalcat que recuperen la intensitat de les anteriors edicions al concurs.
Preveiem que hi hagi una massificació de gent i és per això que preveiem un control d'entrada a la platja del Miracle, llavors hi haurà una regulació del trànsit, uns talls de carrer, perquè la gent pugui anar caminant sense cap tipus de perill.
El diumenge dia 10 s'entregaran els premis a les 12 del migdia al Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona. Venus Ciutat de Tarragona és el premi que atorgarà la pirotècnia guanyadora per fer totes les actuacions de la pirotècnia de Santa Tecla.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda. Bé, doncs sembla que no tenim a punt aquesta connexió. Ho dèiem, moment de repassar l'actualitat esportiva. El Villanueva francès i la Virtus de Bolonya seran els rivals de l'Espart Unigirona en la prèvia de l'Eurolliga femenina de bàsquet, que es disputarà en un torneig triangular els dies 11 i 13 d'octubre.
L'únic ha disputat els quarts de final de la màxima competició continental els 2 darrers cursos. Tenia Collavall que hauria de superar la prèvia per no haver-se classificat per la final de la Lliga femenina. Segons que ha pogut saber la xarxa, el Barça estudia el retorn al club de l'Alè gironí del Morabanc Andorra, Oriol Paulí. El conjunt blaugrana aposta per Paulí, que té altres ofertes d'equips de la Lliga Endesa i que s'ha de desvincular del club andorrà.
I Ferran Bassas ja no és jugador del Joventut de Badalona. El Basa Badaloní ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte amb la penya i jugarà les 2 pròximes temporades amb el Gran Canària de Jack Alakovic.
Bassas, que va conèixer la setmana passada que el club català no comptava amb ell per tenir molt protagonisme, ha preferit canviar d'aires tenint en compte que li restava només 1 any de contracte. El seu debut amb el primer equip del Joventut va ser l'any 2011 a la pista del bàsquet Manresa.
I el Club Tenis Taula Ganxets de Reus jugarà la Champions la temporada vinent. Des de la nova ràdio de Reus ens n'informa Aleix Pérez.
Arleus Ganxets Miró fan història i competiran per primera vegada a la Champions League de tenis taula. Després de classificar-se a Europa per 2n any consecutiu, gràcies a arribar a la final de la Copa de la Reina, l'alt nivell de les 100 fitxatges del club ha permès la seva participació en la millor competició del continent. Figures com Britt Erland o Paulina Vega seran les cares noves d'una plantilla capitanejada per la veterana Sara Ramírez. Joan Carles Virgili, president del club, es mostra molt satisfet de portar el més alt nivell d'aquest esport a la ciutat de Reus.
Estem molt contents i molt contents d'estar entre els 22 equips millors de tota Europa i més en una curta període com hem aconseguit arribar en aquesta posició. Bé, ara seguir treballant, seguir lluitant i veient a veure com ho farem per poder tirar endavant aquest nou projecte, aquest nou èxit esportiu.
S'obre ara una nova etapa per a l'equip, que ha arribat a l'elit en tan sols 7 anys d'història.
Gràcies, Aleix Pérez. I el Barça ha presentat Franck Kessier, el migcampista iborià, arriba lliure i signa per 4 temporades.
És el primer fitxatge per a la temporada vinent i ocupa una posició que l'entrenador Xavi Hernández va demanar reforçar. El jove futbolista complirà 18 anys el pròxim mes d'agost.
Més qüestions. Es confirmen els pitjors pronòstics i la lesió d'Alexia Putellas és greu. Un trencament als lligaments creuats deixarà la capitana del Barça entre 6 i 9 mesos fora de combat.
La lesió es va produir just el dia abans de debutar a l'Eurocopa mentre s'entrenava amb la selecció espanyola. Ara, Putellas passarà pel quiròfan per tal d'accelerar el procés de recuperació.
Pumas de Mèxic i el Montpellier francès seran els rivals del Barça masculí i femení en el trofeu Joan Gamper.
El partit de l'equip de Xavi Hernández serà el 7 d'agost a l'Spotify Camp Nou a les 8 del vespre, mentre que el de l'equip de Jonathan Giraldez el dimarts 23, també a les 8, a l'estadi Johan Cruyff.
Més futbol, Badalona seguirà tenint un equip a la segona federació.
Si bé l'equip va perdre la categoria, un grup de directius està resolt a comprar la plaça de l'Unió Esportiva Costa Brava i retenir la plaça de segona per la ciutat. Això sí, mantenint també l'equip de tercera. Tot plegat serà el punt central del dia en l'assemblea informativa que s'ha de fer aquest vespre a 8:15 a l'estadi municipal.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Propostes en xarxa.
Si començo parlant-vos de música de cambra, potser alguns canviareu d'emissora, però espereu, perquè no us vull parlar d'un festival qualsevol. Des de l'any 2014, el Pòdium Matà de Pere forma part d'una nova generació de festivals de música de cambra diferents, innovadors. Amb altres paraules, aposten per noves maneres d'experimentar el que seria un concert tradicional. Al darrere hi trobem alguns dels millors solistes i músics de cambra joves de Catalunya i també d'arreu del món. Si encara no us he convençut, deixeu-me comentar-vos que aquesta nova edició es presenta en forma de viatge musical intergalàctic. Traduït, són 4 concerts al voltant d'una nau espacial i les etapes que transcorre. Estació base, enginy, propulsió, enlairament, en òrbita i propòsits de l'infinit. Això serà l'11, el 12, el 14 i el 15 de juliol. Abans, però, el dia 8, Joan Vives ens repassarà les obres que s'interpretaran durant el festival. I el dia 13 serà el torn del Pòdium Next Gen, un concert dedicat a les noves generacions d'intèrprets. Ja ho sabeu, atenció, concentració i a gaudir. Del 8 al 15 de juliol, Pòdium Matà de Pere, una altra manera de viure la música de cambra. Trobareu tota la informació sobre el festival a www.podiummatadepere.com.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
He tornat al poble on vaig néixer. D'un temps ençà hi acostumo a anar un parell de dies a la setmana per qüestions familiars i sempre m'escapo a fer alguna caminada pel bosc. Fa dies que vull saber si el punt on el GPS assenyala una edificació és o no una ruïna. M'hi encamino, la motxilla a l'esquena i els ulls posats en el camí frondós. S'agraeix l'ombra i la mica d'aire que corre en algun revolt obert sobre un torrent sense aigua. No sé què trobaré al lloc indicat, però una curiositat ingovernable m'empenya a continuar muntanya amunt i la incògnita em desvetlla una emoció estranya, una mica salvatge, assilvestrada, que em fa sentir com una remeiera antiga, rupestre i empoderada. Per fi arribo al lloc i descobreixo les restes d'un castell medieval que han començat a restaurar. Com és possible que fins avui no sapigués que al poble veí hi havia un castell que illo tempore ballava per nosaltres?
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Laura Borràs accepta el vot de Lluís Puig verbalment, però no apareix reflectit al panell electrònic en la primera votació des de l'avís del Tribunal Constitucional. Ara caldrà esperar si el vot es reflecteix finalment a les actes del Parlament. Mita Fàbregas.
L'oposició ha tornat a demanar la dimissió de Borràs per la investigació judicial sobre ella. El president Pere Aragonès assegura que el futur de la presidenta de la Cambra es decidirà en base al bon servei públic i quan arribi el moment.
Li dic, estic convençut que per garantir el bon servei de la institució, per la defensa de les institucions i pel prestigi de les institucions, en el moment oportú en què s'hagi de prendre una decisió, cadascun dels que som aquí, de forma individual i de forma col·lectiva, prendrem la millor decisió que permeti preservar el servei públic que prestem als ciutadans de Catalunya.
Foment del Treball reclama la paralització de la mesura anunciada ahir per Salut sobre les baixes i altes automàtiques en cas de Covid i demana convocar la mesa de diàleg social.
Des de Metges de Catalunya, el seu secretari general, Xavier Llonart, adverteix que la situació de l'atenció primària continuarà sent molt greu malgrat les baixes automàtiques per Covid que es reactiven avui.
A partir d'ara, els centres d'atenció primària podran no enfonsar-se cada cop més a la misèria. És a dir, estem en una situació molt crítica dels centres de salut, sobretot dels centres d'atenció primària, i aquesta mesura com a mínim fa que no s'acabin d'enfonsar. Però la situació segueix sent molt i molt greu.
Polèmica a Terrassa arran del controvertit desallotjament d'un grup de joves de Vallparadís durant la Festa Major.
L'alcalde Jordi Ballart ha arribat a denunciar un atac personal contra el seu fill malalt a través de les xarxes socials.
Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Entre els comentaris de suport als denunciants, un usuari ha respost amb una pregunta sobre si preferirien matar un policia o el fill de l'alcalde malalt de leucèmia. La pròpia Comissió de Festes Populars s'ha desvinculat totalment d'aquest comentari.
Un total de 13 ramaders del Pallars Sobirà participen en un programa pilot de geolocalització dels animals.
Un estudi ha conclòs que tenir l'ubicació geogràfica dels animals facilita el dia a dia del ramader i contribueix al benestar animal.
Ràdio Trem, Jordi Ubac.
La geolocalització s'aconsegueix mitjançant un collar que també permet detectar bestiar malalt, gestant o afectat per predadors a partir dels patrons de moviment i de la temperatura. Les dades dels recorreguts del ramat han d'ajudar el ramader a reorientar els animals cap a altres zones i reequilibrar, així, l'ús dels recursos i la dieta dels animals.
Després de 2 anys suspès per la pandèmia, arriba de nou el concurs internacional de focs artificials a Tarragona.
Hi participaran 4 pirotècniques, una catalana, 2 valencianes i una francesa, que concursaran per guanyar el primer premi Venus Ciutat de Tarragona, que oferiran el seu espectacle des d'avui fins dissabte.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
Hector de la Salut, tècnic de Cultura, ha recalcat que recuperen la intensitat de les anteriors edicions del concurs.
Preveiem que hi hagi una massificació de gent i és per això que preveiem un control d'entrada a la platja del Miracle, llavors hi haurà una regulació del trànsit, uns talls de carrer perquè la gent pugui anar caminant sense cap tipus de perill.
I en esports, segons ha pogut saber la xarxa, el Barça estudia el retorn al club de l'Alè Gironí del Morabanc Andorra, Oriol Paulí.
El conjunt blaugrana aposta per Paulí, que té altres ofertes d'equips de la Lliga Endesa i que s'ha de desvincular del club andorrà.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis. Interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, la jornada d'avui vindrà marcada encara aquesta tarda pels ruixats i pels xàfecs que puntualment seran intensos, que poden arribar a deixar més de 20 litres per metre quadrat puntualment associats a aquestes tempestes, que no només deixaran precipitació, sinó que també podrien arribar a deixar calamarsa, pedra i llamps associats i també ratxes fortes de vent. Per altra banda, la temperatura d'aquest centre del dia quedarà retallada i el cel serà força ennublat, només amb l'obertura d'algunes clarianes transitòries. Al final del dia esperem ja que la precipitació vagi minvant i de cara a dijous s'imposarà el sol i pujarà sobretot la temperatura al centre del dia. I d'on això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs en aquests moments la situació viària segueix més o menys com abans. Seguim parlant de problemes a la A2 a Sant Vicenç dels Horts per una avaria, un carril tallat i un parell de quilòmetres de lentitud. Sant Joan d'Espí amb un quilòmetre. En el cas de la P7, problemes a Barberà tant en sentit nord com sud i al seu lateral a la B30. I en el cas de la C17 i la C33, problemes per arribar a Barcelona, encara que són un parell de quilòmetres de retencions a la ronda del litoral amb alguns furs de lentitud. I la ronda de dalt, que és la via que presenta més problemes en sentit Trinitat, amb problemes entre Sant Gervasi i havent passat Roquetes. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova maniobra del Parlament per burlar l'advertència del Tribunal Constitucional sobre la nul·litat de la votació de la delegació de vot del diputat Lluís Puig. El seu vot s'ha comptat verbalment, però no ha aparegut al panell electrònic. Ara s'obre la incògnita si finalment s'ha comptabilitzat o no.
Com deien, doncs, continua la incògnita de si el vot de Lluís Puig comptarà a tots els efectes en les votacions del Parlament. Aquest dimecres ja ha hagut la primera, des que la mesa decidís que mantenia la delegació del seu vot, malgrat la notificació del Tribunal Constitucional en què advertia la seva nul·litat. La votació era per validar un decret sobre la integració de centres educatius a la xarxa pública. Abans que els diputats votessin, la presidenta Borràs ha explicat que el vot de Lluís Puig seria afegit al còmput.
I ho ha fet així. Borràs ha comptat verbalment el vot del diputat de Junts, però el seu vot no ha aparegut, com dèiem, al panell electrònic que mostra els resultats del ple, el funcionament del qual depèn d'un funcionari. Així, mentre la presidenta parlava de 134 vots a favor, a la pantalla hi deia 133. Mont Carvajal.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha comptat a les votacions el vot anul·lat pel Tribunal Constitucional de Lluís Puig. Ho ha fet de viva veu, però no ha constat al panell lluminós i falta veure si constarà al registre oficial escrit.
Que d'acord amb l'acord adoptat per la majoria de la mesa, el vot del diputat Lluís Puig serà afegit al còmput de votació en base al sentit de vot que fixa la portaveu del seu grup parlamentari.
El PSC, el Partit Popular, Vox i Ciutadans ja estan en contra. Vox es querellarà contra la mesa per desobediència i Ciutadans presentarà recurs de súplica al Constitucional. Carlos Carrizosa ho ha dit per Ciutadans.
Hoy la mesa del Parlament con la señora Vergés anuncia que va a volver a prevaricar y desobedecer al Tribunal Constitucional contabilizando ilegalmente el voto diluido señor Puig. Serán juzgados y presumiblemente inhabilitados.
Quan demà al vespre acabi el ple, la mesa es reunirà de nou per establir com formalitzar el vot de Puig esquivant els funcionaris per no comprometre'ls. Però els lletrats han advertit que la usurpació de funcions està penat amb fins a 3 anys de presó. D'altra banda, l'oposició ha demanat la dimissió de Borràs pel cas de les lletres catalanes i el president aragonès ha xutat la pilota endavant.
I li dic, estic convençut que per garantir el bon servei de la institució, per la defensa de les institucions i pel prestigi de les institucions, en el moment oportú en què s'hagi de prendre una decisió, cadascun dels que som aquí, de forma individual i de forma col·lectiva, prendrem la millor decisió que permeti preservar el servei públic que prestem als ciutadans de Catalunya.
Aragonès ha presentat aquest matí la querella contra l'exdirectora del CNI i l'empresa NCO pel CatalanGate.
Gràcies, Mont, i precisament la data de la trobada entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez es decidirà divendres en la reunió entre la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el seu homòleg, el ministre Félix Bolaños.
Els dos titulars de Presidència es veuran per tercera vegada des del CatalanGate i també s'espera que sobre la taula hi hagi la propera convocatòria de la Mesa del Diàleg, que haurà de ser posterior a la reunió entre presidents.
I encara en clau política, el Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra l'Eurocambra per negar-los inicialment l'escó.
El Tribunal de Primera Instància de Luxemburg considera inadmissible el recurs que Puigdemont i Comín van presentar el juny del 2019. Argumenta que la cambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica notificada per les autoritats espanyoles.
Notícies en xarxa.
Dura reacció de Foment del Treball, a qui no li ha agradat gens la mesura de salut per la concessió automàtica de baixes mèdiques. Reclama la seva paralització i convocar la mesa del diàleg.
La patronal catalana titlla la mesura d'imposada perquè no ha estat consensuada amb els agents socials i afegeix que és d'especial gravetat perquè introdueix mecanismes sense cobertura jurídica en la concessió de les baixes laborals.
Per la seva banda, el Sindicat de Metges de Catalunya adverteix que la situació de l'atenció primària continuarà sent molt greu malgrat les baixes automàtiques per Covid que es reactiven avui.
El Departament de Salut ha recuperat aquest sistema utilitzat en etapes dures de la pandèmia per descongestionar els centres de salut, però el secretari general del sindicat, Xavier Llionart, ho ha valorat així en declaracions a la xarxa.
A partir d'ara, els centres d'atenció primària podran no enfonsar-se cada cop més a la misèria. És a dir, estem en una situació molt crítica dels centres de salut, sobretot dels centres d'atenció primària, i aquesta mesura, com a mínim, fa que no s'acabin d'enfonsar. Però la situació segueix sent molt i molt greu.
De fet, ha baixat la velocitat en els contagis, però les baixes per insuficiència respiratòria aguda, que inclou la Covid, la grip o un refredat, han augmentat més del 84% a Catalunya. Però com afecta ara el virus? Quines són les recomanacions bàsiques i quina és la variant predominant? Maite Polo.
Cal quedar-se a casa?
És el més convenient, tant si es tenen símptomes com si no. Si és possible, s'aconsella el teletreball. Si es viu amb una persona vulnerable, cal aïllar-se a l'habitació durant 5 dies. Si passat aquest temps es continua donant positiu, cal allargar l'aïllament 2 dies més. És necessària la mascareta i reduir la interacció social al màxim. Quan es dona positiu, no cal comunicar-ho a l'ambulatori. Els contactes estrets no han de fer quarantena.
Què es recomana per a infeccions lleus?
Hidratar-se sovint i controlar-se la temperatura. El mal de gola o el dolor al pit també són habituals. La dutxa o el bany alleugen la molèstia. En cas de mal de cap, millora amb analgèsics. Es considera resolta la infecció quan desapareixen els símptomes durant almenys 24 hores. Han d'haver passat 7 dies des de l'inici de la malaltia.
Mentrestant, el Consell Científic Assessor de la Covid alerta que els efectes de l'increment de casos podria portar a saturar el sistema sanitari aquest estiu. Aquest organisme també envia algunes consideracions al conseller Argimon.
Sí, el Consell Científic Assessor de la Covid demana vetllar perquè la població segueixi les normes i faci ús de la mascareta al transport públic, instal·lacions sanitàries i les farmàcies. Els experts creuen que les autoritats sanitàries han de ser més taxatives en la demanda del compliment de les normes i parlar clarament de setena onada. En aquest sentit, aquest organisme assessor insta Salut a fer pedagogia entre els ciutadans i explicar que la nova normalitat no serà igual a la manera de viure d'abans de la pandèmia.
Encara una darrera qüestió. L'Ajuntament de Premià de Mar es personarà en la causa que se segueix per homicidi imprudent contra Domus Vi, el grup empresarial líder en les residències de la gent gran. A la residència d'aquest grup, a Premià, van morir 87 ingressats durant la pandèmia l'any 2020. Ràdio Premià de Mar, Joaquim Aguilar.
L'anunci, a través d'una nota de premsa, fa bones les intencions que ja expressava l'alcalde Rafa Navarro el març passat, després que es conegués la querella que havia interposat la Fiscalia des dels jutjats de Mataró, quan va explicar que els serveis jurídics estaven estudiant quina era la manera més indicada d'ajudar a aclarir els fets i que es fes justícia. Escoltem Navarro.
Era un compromís que nosaltres havíem adquirit. Aleshores, l'alcalde Miquel Àngel Méndez va ser la primera persona que va denunciar públicament que hi havia males praxis comprovades en aquella residència i va ser la persona que va insistir i apretar fins que la Generalitat va prendre cartes a l'assumpte. La nostra funció és de que realment les persones que van executar aquesta mala praxis que paguin per les seves incompetències.
Recordem que la fiscal Montserrat Poderós atribueix als antics gestors de la residència, que després va canviar de titulars i també de nom, responsabilitats per la mort durant els primers mesos de la pandèmia de 87 dels 200 residents que hi havia en aquest centre.
Més qüestions. Barcelona ha estat aquest matí l'epicentre de la protesta dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. Una protesta per exigir un pacte de rendes entre empreses i treballadors per evitar que la inflació empobreixi la ciutadania. Edgar Sapinyà.
L'ambient ha estat festiu, reivindicatiu i sense incidents. En aquesta mobilització, els sindicats han exigit que aquest any els salaris augmentin un 3,5%, l'any que ve un 2,5% i el 2024 un altre 2%. Tot per evitar que les empreses continuïn carregant sobre les esquenes dels treballadors aquests augments de preus, tal com ha denunciat Camil Ros, secretari general d'UGT.
El que no pot ser és que ells apliquin els costos en els seus productes i no ens incrementin els nostres salaris. Si els nostres salaris no pugen, no podrem comprar els seus productes.
El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha assegurat que les empreses elèctriques s'estan fent d'or amb aquesta situació i ha dit que cal acabar amb els seus beneficis extra. Pacheco també ha explicat que l'augment de la renda reactivarà l'economia, fomentarà el consum i evitarà una possible recessió econòmica.
També més qüestions. Polèmica a Terrassa arran del controvertit desallotjament d'un grup de joves de Vallparadís. Durant la festa major, l'alcalde Jordi Ballart ha arribat a denunciar un atac personal contra el seu fill, malalt de leucèmia, a través de les xarxes socials. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
La Comissió de Festes Populars de Terrassa ha denunciat a través de les xarxes socials el que considera una actuació de violència desproporcionada per part de la policia municipal aquest 4 de juliol, a la matinada. Els fets han tingut lloc a Vallparadís quan un grup de persones joves estava celebrant el final de la festa major llançant-se per una baixada, assegurant que els agents els han demanat que marxessin i que al negar-s'hi els han pagat de forma il·legal per sobre de la cintura. L'alcalde ha respost que es tractava d'un centenar de persones sota la influència de l'alcohol que estava fent malbé mobiliari urbà que havia furtat. Explica que els agents els van demanar que paressin, però que s'hi van negar, insultant-los i fins i tot agredint-los. L'actuació va finalitzar amb una persona denunciada per desobediència reiterada als agents i una altra detinguda per atemptat a l'autoritat. El debat generat a les xarxes ha afegit encara un altre element vergonyós que Jordi Ballart s'ha afanyat a denunciar. Entre els comentaris de suport als denunciants, un usuari ha respost amb una pregunta sobre si preferirien matar un policia o el fill de l'alcalde malalt de leucèmia. El Departament d'Interior ja ha confirmat que intervindrà davant d'aquest atac per incitació a l'odi. La pròpia Comissió de Festes Populars s'ha desvinculat totalment d'aquest comentari.
Notícies en xarxa.
Canviem de qüestió. A Barcelona, avui s'ha presentat el pla d'obres per aquest estiu a la capital catalana. En total hi haurà prop de 200 actuacions en marxa, un 10% més que l'any passat, amb protagonisme destacat pels futurs eixos verds i per les infraestructures ferroviàries. Tot i això, l'Ajuntament considera que no haurien de provocar massa molèsties als ciutadans. Jordi Casino.
Del total d'obres en marxa, 183, una quarta part, 56, es faran durant aquests dos mesos i, en principi, no haurien de provocar molts problemes en comparació amb altres anys. El gruix de les afectacions es produiran en un districte concret, el de l'Eixample, per la coincidència de les obres de connexió dels tramvies amb les de la futura superilla del carrer Consell de Cent, com ha explicat Manuel Valdés, que és el gerent d'Infraestructures i Mobilitat.
A nivell territorial estan bastant distribuïdes. A l'Eixample, evidentment, els eixos verds marquen una part important que es combina amb les obres de Diagonal, que també estan en marxa.
Un Valdés que celebra que, a diferència d'aquests últims anys, moltes de les obres que es faran tindran com a protagonista la xarxa ferroviària. En aquest apartat destaquen les obres que ja han començat o que es faran a les línies 3, 5, 8 i 9 del metro, a més de les del tramvia. De la resta i a banda dels eixos verds de l'Eixample i Pi Margall, destaquen les pavimentacions que es faran a la Ronda Litoral i a la Gran Via i la continuïtat dels treballs per pacificar la Via Laietana.
I un total de 13 en territori, un total de 13 ramaders del Pallars Sobirà participen en un programa pilot de geolocalització dels animals. Un estudi ha conclòs que tenir els animals geolocalitzats facilita el dia a dia del ramader i contribueix al benestar animal. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Uns 200 caps de bestiar, entre vaques, cavalls i ovelles, han participat de l'estudi. La geolocalització s'aconsegueix mitjançant un collar que també permet detectar bestiar malalt, gestant o afectat per predadors a partir dels patrons de moviment i de la temperatura. Les dades dels recorreguts del ramat han d'ajudar el ramader a reorientar els animals cap a altres zones i reequilibrar, així, l'ús dels recursos i la dieta dels animals. Per contra, la manca de cobertura de mòbil o de dades a moltes zones del Pirineu pot resultar un problema. Per fer-hi front, s'han col·locat 9 antenes per aconseguir millorar el rendiment dels equips. Tot i els avantatges que suposa aquesta nova tecnologia, els preus actuals dels dispositius i el seu manteniment encara no comporten un estalvi econòmic per als productors.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat tancarà l'accés als parcs naturals del Montgrí, el Cap de Creus i l'Albera per l'elevat risc d'incendi. A partir d'aquest dijous s'activa el nivell 3 del Pla Alfa a 17 municipis de l'Alt Empordà i a 3 del Baix Empordà, precisament per aquest elevat risc d'incendi. El cos operatiu de bombers recorda que està totalment prohibit fer foc en zones forestals i al seu entorn i demana que s'evitin activitats també de risc al medi natural. Cal recordar que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l'activitat humana, sigui per imprudències o per accidents. Després de 2 anys suspès per la pandèmia, arriba de nou el concurs internacional de focs artificials a Tarragona. 4 pirotècnies, una catalana, 2 valencianes i una francesa, oferiran el seu espectacle des d'avui i fins dissabte 9 de juliol. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
Arriba la 30a edició del concurs internacional de focs artificials a la ciutat de Tarragona. Enguany se celebra aquest 6, 7, 8 i 9 de juliol a la Punta del Miracle i tornen després de 2 anys de pandèmia. I amb això es torna a omplir de ciutadans per veure un dels espectacles més esperats pels tarragonins. Encetarà el concurs pirotècnic el dia 6 la pirotècnia gironina. L'endemà, dia 7, serà el torn de la pirotècnia Zarzoso, el penúltim dia de la pirotècnia Mediterrània i per donar per finalitzar la 3a edició la pirotècnia Millet et on a Toilet. Hector de la Salut Tècnic de Cultura ha recalcat que recuperen la intensitat de les anteriors edicions al concurs.
Preveiem que hi hagi una massificació de gent i és per això que preveiem un control d'entrada a la platja del Miracle, llavors hi haurà una regulació del trànsit, uns talls de carrer, perquè la gent pugui anar caminant sense cap tipus de perill.
El diumenge dia 10 s'entregaran els premis a les 12 del migdia al Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona. Venus Ciutat de Tarragona és el premi que atorgarà la pirotècnia guanyadora per fer totes les actuacions de la pirotècnia de Santa Tecla.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Villeneuve francès i la Virtus de Bolònia són els rivals de l'Espart Unigirona en la prèvia de l'Eurolliga femenina de bàsquet, que es disputarà en un torneig triangular els dies 11 i 13 d'octubre. L'Uni, que recordem, ha disputat els quarts de final de la màxima competició continental els 2 darrers cursos, tenia coll avall que hauria de superar la prèvia per no haver-se classificat per la final de la Lliga femenina. Encara en el món de la cistella, destaquem que, segons ha pogut saber la xarxa, el Barça estudia el retorn al club de l'Aleix Gironí del Morabanc Andorra, Oriol Paulí. El conjunt blaugrana aposta per Paulí, que té d'altres ofertes d'equips de la Lliga Endesa i que s'ha de desvincular del club andorrà. També en bàsquet, Jordi Serracant ha estat presentat al nou Congost com a nou president del Baxi Manresa, substituint Josep Saiz. El bàsquet Manresa ha de conèixer en el dia d'avui els rivals de la fase de grups de la competició europea. Per cert, que segons ha pogut saber a la xarxa, l'alè pivot dominicà Tyson Pérez està a l'agenda del Baxi Manresa després del descens del Morabanc a Andorra. I encara en bàsquet, un apunt més, Ferran Bassas ja no és jugador del Joventut de Badalona. El base badaloní ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte amb la penya i jugarà les 2 pròximes temporades amb el Gran Canària, de Jack Alakovic. Bassas, que va conèixer la setmana passada que el club català no comptava amb ell per tenir molt protagonisme, ha preferit canviar d'aires, tenint en compte que li restava només un any de contracte. El seu debut, recordem, amb el primer equip del Joventut de Badalona, va ser l'any 2011, precisament, en aquest cas, a la pista del bàsquet Manresa. I en tenis de taula, és notícia destacada que el Reus Ganxets Miró, el club tenis taula Ganxets, de la capital del Baix Camp, jugarà la Champions femenina la temporada vinent. Serà la primera vegada que ho farà el conjunt tarragoní. Des de la nova ràdio, des de Reus, informa Aleix Pérez.
Els Reus Ganxets Miró fan història i competiran per primera vegada a la Champions League de tenis taula.
després de classificar-se a Europa per segon any consecutiu gràcies a arribar a la final de la Copa de la Reina, l'alt nivell de les 100 fitxatges del club ha permès la seva participació en la millor competició del continent. Figures com Britt Erland o Paulina Vega seran les cares noves d'una plantilla capitanejada per la veterana Sara Ramírez. Joan Carles Virgili, president del club, es mostra molt satisfet de portar el més alt nivell d'aquest esport a la ciutat de Reus.
Estem molt contents i molt contents d'estar entre els 22 equips millors de tota Europa i més en una curta període com hem aconseguit arribar en aquesta posició. Bé, ara seguir treballant, seguir lluitant i veient a veure com ho farem per poder tirar endavant aquest nou projecte, aquest nou èxit esportiu.
S'obre ara una nova etapa per a l'equip, que ha arribat a l'elit en tan sols 7 anys d'història.
Gràcies, Aleix Pérez, des de Reus, des de la nova ràdio. En futbol destaquem que el Barça, el Futbol Club Barcelona, ha presentat Franqui Kessié, el migcampista iborià, arriba lliure i signa per 4 temporades. És el primer fitxatge per a la temporada vinent i ocupa una posició que l'entrenador de Terrassa, Xavi Hernández, va demanar reforçar. El jove futbolista complirà 18 anys el pròxim mes d'agost. Es confirmen els pitjors pronòstics i la lesió d'Alexia Putellas és greu. Un trencament als lligaments creuats deixarà a la capitana del Barça entre 6 i 9 mesos fora de combat. La lesió, recordem, es va produir just el dia abans de debutar a l'Eurocopa mentre s'entrenava amb la selecció espanyola. Ara Putellas passarà pel quiròfan per tal d'accelerar el procés de recuperació. Pumas de Mèxic i Montpellier francès seran els rivals del Barça masculí i femení en el trofeu Joan Gamper. El partit de l'equip de Xavi Hernández serà el proper 7 d'agost al Camp Nou a les 8 del vespre, mentre que el de l'equip de Jonathan Giraldez, el Barça femení, el dimarts dia 23, també a les 8 a l'estadi Johan Cruyff. Més futbol per destacar que el Badalona seguirà tenint un equip a la segona federació. Si bé recordem, l'equip va perdre la categoria. Un grup de directius està resolent la compra de la plaça de la Unió Esportiva Costa Brava i retenir, per tant, aquesta plaça de segona per a la ciutat. Això sí, mantenint també l'equip de tercera. L'Espanyol ha anunciat la renovació del tècnic Luis Blanco com a responsable del filial una temporada més. L'Espanyol B començarà la pretemporada el dilluns 11 de juliol. I, per últim, s'ha presentat el Torneig d'Històrics del Futbol Català 2022, que es disputarà de l'1 al 7 d'agost en el format masculí i de l'1 al 4 de setembre en l'edició femenina. La competició que enguany arriba a la seva 36a edició divideix els equips en 4 grups, un torneig de primer nivell.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Always say you love me but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next and have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, open my eyes. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, open my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. Yeah, yeah.
like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Els agents rurals demanen extremar les precaucions davant l'alt perill d'incendi forestal a la meitat oest de Catalunya. És per això que davant l'increment del perill d'incendi, demà dia 7 de juliol s'activarà el nivell 3 del Pla Alfa a 20 municipis de les comarques gironines. En concret, s'activa el nivell màxim del pla operatiu a 17 municipis de l'Alt Empordà i a 3 del Baix Empordà. A més, els agents rurals tancaran els accessos al Parc Natural del Montgrí, al Cap de Creus i l'Albera. El cos operatiu reforçarà el dispositiu de prevenció d'incendis forestals i augmentaran la vigilància en aquests 3 espais naturals per tal de fer complir les restriccions d'accés i la normativa de prevenció d'incendis forestals. I és que a causa d'aquesta situació de risc es preveu per als propers dies, Protecció Civil de la Generalitat posarà aquesta tarda en prealerta al Pla d'Emergències Infocat. Es demana extremar les precaucions davant aquest episodi de perill extrem d'incendi que està previst que s'allargui fins diumenge. La Fundació Verge Blanca i l'RB, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, impulsen un casal d'estiu per fomentar vocacions científiques entre joves d'entre